Ràdio Estel. Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert d'havaneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Vaig
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. Avui parlarem de la plataforma en l'àmbit social educatiu anomenada Dones Expertes, perquè a Catalunya la meitat de la població és femenina, però aquest percentatge no es correspon amb la presència de les dones als mitjans audiovisuals, ja siguen informatius, debats o tertúlies. Les veus expertes que es visualitzen són majoritàriament masculines i les veus de les dones queden, de manera sovintejada, en un segon o tercer pla. En concret, en el tercer sector, segurament queda molt camí per recórrer. És perquè hi ha menys dones que homes que siguin expertes? O és una altra la raó? Per parlar-nos d'aquesta plataforma, Dones Expertes, ens acompanya avui la Isabel Vergara, directora de comunicació de la Fundació Pere Tarrés. Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui aprofundirem, a més, el tema amb tres veus de les nostres tertulianes, que segurament són ben reconegudes en l'àmbit social habituals a aquesta casa, a Ràdio Estel. En primer lloc, voldria saludar la Francina Alsina, que és presidenta de la taula del tercer sector social. Bon dia, com
molt
estàs?
Bon dia a tothom.
Perquè, a més de venir a aquest programa avui, al Plusvàlua Dones, benvinguda, per tant, la Francina intervé sovint al programa Plusvàlua, un altre programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que podeu escoltar cada dia, cada dijous, millor dit, a les 8 del vespre, i que avui també farà de tertuliana del Plusvàlua Dones, oi que sí?
També.
Molt bé.
I més us agraeixo la invitació.
Moltes gràcies. Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon dia,
com
molt
estàs?
Bon dia a tothom.
Bon dia. I la Laura Guijarro, antropòloga i responsable d'incidències a Sant Joan de Déu de Serveis Socials. Com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, Isabel. Dones Expertes. Aquesta iniciativa que s'endega a la Fundació Pere Tarrés, quin sentit o què vol fer? De què tracta això?
Doncs al final era donar-li forma i fer una campanya a una cosa que en realitat ja estaven fent, però a vegades cal aquestes formalitats. I és intentar visibilitzar tota l'expertesa, el coneixement, l'opinió, la reflexió en el món, en l'àmbit educatiu com social, que tenim a la Fundació Pere Tarrés per part de les dones en els mitjans de comunicació.
Molt bé, i d'on surt aquesta idea? És a dir, quina és la motivació o l'inquietud que fa que al final decidiu posar-li forma?
Doncs d'una banda les demandes dels mitjans, que cada vegada més a l'hora de pues, una tertúlia com aquesta o unes entrevistes o fer un article d'opinió ens deien, pot ser una dona? Podem comptar amb una dona? I això també és una bona notícia, perquè vol dir que la societat no, està pressionant i s'està donant que és veritat que no hi ha prou dones opinant. A partir d'aquí, clar, nosaltres el 80% de la plantilla de la Fundació Pere Tarrés som dones. Per tant, pensem, tenim una expertesa a explotar i a potenciar i a oferir els mitjans de comunicació. I d'altra banda, per convicció, perquè com a entitat educativa pensem que els infants i els joves han de tenir referents també de dones en diferents àmbits, aportant opinió. I clar, ara mateix, com has dit al principi, moltes dones referents en els mitjans de comunicació no s'estan trobant, les noves generacions.
Hem parlat alguna vegada aquí, bueno, més d'una vegada, no?, d'aquesta sensació de manca de referents que tenen els més joves i que, per tant, també des d'aquest punt de vista és important que aquesta visibilització es doni. Qui participa en una plataforma d'aquesta mena? És a dir, com es construeix? Quina és la seva dinàmica?
Doncs a partir d'aquest planter de dones que tenim a la Fundació, vam fer també doncs, una mica de selecció de les que tenien una trajectòria tant acadèmica com d'intervenció, doncs, educadores socials, treballadores socials, d'anys, i per tant poden aportar una opinió, i a part tenen com, bueno, una formació i una experiència en mitjans de comunicació. Llavors els hi hem fet també una formació per estar en els mitjans de comunicació, poder participar en actes, poder fer també com càpsules de vídeo per les xarxes socials, i després ho hem recollit tot tant a nivell de web, tenim un apartat a la web on estan disponibles, com també en format paper per enviar als mitjans de comunicació i que tinguin allà el llibret de tota aquesta expertesa a la que poden recórrer.
Per tant, ho entès que des de la perspectiva de cadascuna d'aquestes expertes és tan important que saben com la manera en què es comunica això. Creus que això ha tingut alguna mena de ressò a l'àmbit de comunicatiu? Perquè es diu sovint que les dones tenim una certa capacitat de transmetre verbalment, de comunicar d'una manera més expressiva, i això probablement també és una mena de reflexa quan demanen des dels mitjans de comunicació dones, diuen, bueno, potser les mateixes experiències o la mateixa capacitat de conèixer es pot transmetre d'una manera, o millor, fins i tot més plàstica o més comunicativa.
No, és interessant això que dius. És una riquesa, no?, que nosaltres tenim com a dones, bueno, l'antropòloga, la companya antropòloga segur que ho pot matisar molt bé, de socialitzar, de parlar entre les dones, d'espais, bueno, de comunicar-nos, uh-huh. Que potser els homes a vegades doncs, són més directes, no?, i bueno, més estrictes a l'hora de parlar, i això és un bagatge que nosaltres tenim. I també pot ser una manera de canviar les tertúlies tal com les entenem avui en dia, o les estem veient, que hi ha un bueno, conflicte, no? Sembla que el sinònim de tertúlia hagi de ser un conflicte, i m'agradaria pensar que més dones fent tertúlia doncs també bueno, és més diàleg i més bueno, arribar a acords i a consens.
Potser aquesta és una tertúlia exemple, no? Però jo crec que baralla, o tot i que amb punts de vista ben diferents, flueix, no? Flueix, i per tant és una complementació d'opinions més que una baralla entre egos o entre personalitats que es volen imposar sobre l'altra, aquesta part del conflicte. Aquesta plataforma té, per tant, un feedback. La Fundació li diu als mitjans, aquí teniu aquestes veus expertes, a més, amb aquesta formació, i ja està. És a dir, és un ressò unívoc, o creieu que això hauria de fer-se extensiu o ser un model perquè altres empreses, altres fundacions, altres col·lectius també tinguessin el seu llibret d'expertes? Creus que això es dona, que seria bo que es donés?
Som conscients que hi ha altres iniciatives. Hi ha, des de l'Institut Català de la Dona, també tenen com una sala d'expertes a nivell de tota la societat per oferir els mitjans de comunicació, però tant de bo, és algun dels casos que conec. Després hi ha un col·lectiu que es diu On són les dones, que va controlant la presència de les dones als mitjans de comunicació, però seria ideal que, institucions grans que tenen moltes dones que poden aportar coneixement i opinió també s'assumessin a aquest tipus d'iniciatives.
Anem una mica mirant enrere, perquè sé que l'any 2009 vau fer un pla d'igualtat i conciliació a la Fundació. Per què el van fer? En aquell moment, de fet, ja han passat 9 anys, no?
Sí, de fet, ara estem preparant el tercer.
Tercer pla?
Tercer, sí. Mm-hmm. Vam fer el primer, el vam renovar. La societat va canviant i ens vam anar trobant necessitats noves que anaven sorgint, i ara ja estem en el tercer pla.
I què suposa aquest pla? Què és el que pretén o de quina manera posiciona una veu en el conjunt, del panorama comunicatiu?
Aquest pla és més aviat intern, també és un treball intern de temes de conciliació familiar i laboral interna, flexibilització dels horaris, promoció de les dones també dins de la mateixa institució, una manera de que tant els treballadors com les treballadores a la Fundació Pere Tarrés treballin d'una manera més saludable, amb una qualitat en la seva feina.
Ah, això també té sentit que s'estengui, no?, a altres empreses. Aquest tema de la conciliació, que tantes vegades hem parlat, que suposa en molts casos que les dones s'autoimposin limitacions a l'hora de fer una carrera professional o de projectar-se a càrrecs més importants, perquè es troben que és molt complicat conciliar, entre altres coses, la vida familiar, més enllà de la vida, el lleure i l'oci personal, oi que sí?
De fet, en aquest tema dels mitjans, a vegades ens trobem companyes que els hi proposem anar a una tertúlia o una entrevista a les 8 del vespre, a les 9 del vespre, i per un tema de càrregues familiars, de responsabilitats a casa, no ho poden fer. I a part, també ens trobem com un tema cultural que nosaltres li diem la cultura del segon pla. I és que quan li demanem a una companya, mira, ens demanen una experta per fer un article d'opinió, per participar en un acte o per anar a un mitjà, normalment les dones ens diuen, segur que hi ha algú que ho fa millor que jo.
Alguno, no?
Sí. No, pregunta-li a no sé quin company que ho fa millor que jo. I quan li diem a un home, ens diu, vale, m'ho miro l'agenda. I pensem, home, ens hem de també creure perquè tenim aquest potencial i perquè tenim aquest coneixement.
Molt bé, Isabel. Doncs, si et sembla, podem obrir micròfons, perquè crec que les veus que avui es conciten aquí tenen també moltes coses a dir respecte d'aquesta necessitat de visibilitzar que els referents poden ser homes i dones, que tot és complementari i més ric, no?
I tant, totalment d'acord, i a més felicitar-vos a la Fundació per aquesta iniciativa de dones expertes, perquè és totalment necessari. Crec que és tan necessari que, Francina, ja com et faré una proposta després del que he sentit, perquè se m'ha ocorregut una idea.
No li doneu pistes a aquesta noia, que és perillosa.
Perquè sent més feina, no?, parlant de conciliar.
Clar, surt més feina, és veritat, però amb el que estava explicant la Isabel, sobretot et centres, lògicament, no?, dins del que és la Fundació. La Fundació Pere Tarrés, vosaltres, per sort, teniu moltes expertes. Dins de l'àmbit del tercer sector, que ens queda molta feina a fer i que realment els mitjans de comunicació ens ho estan demanant, però la realitat és que hi ha més veus masculines que femenines, dins del nostre àmbit hi ha moltes veus femenines, però que per si soles aquestes entitats no poden fer el que heu fet vosaltres. Perquè, clar, són entitats més petites, però cada vegada ens estem trobant, per sort, amb que hi ha més dones a les presidències o en els òrgans de direcció. Doncs ja que aquestes entitats són més petites, jo proposo, ja que tenim aquí a la presidenta, se m'ha ocorregut ara sobre la marxa.
Ja he vist que aquí... Cuidado. Jo m'hi trobava al mig, jo que passava per aquí.
La invitació no era gratuïta.
No, ha sigut de casualitat, al treure això. He pensat, home, doncs des de la taula potser podríeu fer, no sé com, adaptant això a les diverses entitats més petites, que, home, la Pere Tarrés és que sou una entitat molt gran, hi ha molta
5.000 treballadors.
I pensa que la Pere Tarrés està a la Junta Directiva de la Taula. Per tant, manera encara més directa d'implicar-se, per tenir incidència. A més, és curiós perquè aquest 80% que tu deies que tens controlat són les xifres que nosaltres vam treure en el baròmetre de l'any passat, de que és la presència femenina a les entitats socials. Sí. En general, en tot. I el món del voluntariat si toquem aquest, la gran, també estem en un 80% de presència femenina de banda masculina, tot i que ara, aquests últims anys, està augmentant la presència masculina. Sí. Però, evidentment, quan algú ha de parlar, quan se surt, les veus que se senten en general són les veus dels homes, difícilment de les dones. Bueno, ara a la taula jo no puc dir res, perquè clar, he sortit elegida i el dilluns que ve ens entrarà ja a posseir el seu càrrec una gerent.
Molt bé.
Val? I tindrem una gerent...
Són passes interessants,
sí, sí.
No?
Sí, una gerent amb una adjunta a la gerència, una també, clar. I la persona que ara ens portarà la comunicació també serà una dona.
A veure si haurem de...
Al final aquí hi ha una girada de truita molt gran.
A veure si haurem de reivindicar els pobres homes.
Exacte.
No s'han
de reivindicar.
No cal, no cal.
Diguem a les persones per elles mateixes, que siguin vàlides i que tal. I tot el que sigui, però una parietat real, vull dir-te, perquè de vegades sembla que diu, bueno, va... perquè estiguin contents, que dius, bueno, què sóc jo, la taxa florero? Perquè, val? No.
Amb això s'ha de vigilar.
Exacte. Que sigui una varietat real i que es valori realment la tasca d'aquella dona. No perquè...
Clar, que no hi hagi un prejudici respecte de la persona pel fet que
sigui una
dona. O que es faci
una discriminació d'aquestes positives, però que després, a l'hora de la veritat, tampoc no se li està donant responsabilitat. Però, bueno, que no diguem que no perquè tu estàs aquí.
I tant, i tant.
Per això et deia, la taxa florero també s'ha de vigilar una mica. No? Però sí que les persones, o sigui, estiguin formades. I deies lo de la conciliació, i jo m'he trobat, no? Dic, escolta'm, et podries apuntar en aquest curset, tal? I no, perquè, clar, a mi aquesta hora ja m'agafa. Escolta'm, però si viu en parella, i fas la pregunta següent, no? Bueno, i si fos ell, què passaria? Bueno, no, però és diferent.
Clar, perquè es dona per fer que hi haurà la dona.
Perdona, perquè és diferent,
sí.
No?
Clar.
De tota manera, jo penso que sí que a poc a poc, està canviant, i jo almenys sí que m'he trobat amb homes, no?, que els han convidat a tertúlies, a taules rodones, i que han preguntat quants som i quantes dones n'hi ha amb aquesta taula rodona. I he sentit d'homes que han dit, no, mira, jo no vinc, si hem de ser majoria homes o tot homes, jo ho sento, però no compteu amb mi. El que passa que és veritat que anem molt a poc. Hi ha una iniciativa a nivell internacional, no sé si la coneixeu, que es diu, és una pàgina web, la tinc apuntada, es diu All Men Panels. No. I llavors el que fan és mostrar fotos a nivell internacional de taules rodones, tertúlies, del que sigui, on tots són homes. I no hi ha més que homes. I això és una mica la realitat amb la que ens trobem, no? I jo crec que a nivell simbòlic és precisament això del que parlàvem. Estem acostumats a que els homes sempre són els experts, no? Portem molts anys en els camps de la ciència, la tecnologia, la filosofia... En tots els camps són els homes els experts. Llavors, fins i tot quan hi ha ara dones expertes, ens sentim una mica... Dubtem inclús de les nostres afirmacions, no? Exacte. Com deia ella, bueno, sí, no sé, potser no, et convida com a experta, potser hi ha algun home a la meva feina... que ho sabrà fer. Ells mai no diuen això al revés, no? Potser la meva companya dona sabrà més que jo. Sempre sí, són els homes els
això
que
no.
Saben més.
Serà molt difícil quan metin,
No, però és el que estava dient la Isabel Vergara, el tema de la cultura del segon pla.
Exacte.
Que nosaltres mateixes ens autoboicotegem. Tenim aquest fals sostre, dic fals perquè ens el posem nosaltres, perquè de fals no en té res. És un sostre que podríem dir que és pràcticament de ciment. Però la realitat és que després... quina és l'opinió general a les taules? Masculina.
Sí.
I aleshores, és necessari que hi hagi la veu femenina per poder anivellar de cara avui dia a l'opinió que s'acaba formant l'oient. Quantes més veus hi hagi, és com, perdoneu el paral·lelisme, però és com en una tertúlia política. En una tertúlia política considero que és bo que hi hagin representats tots els colors. Mm-hmm. Per què? Perquè així l'oient, ell mateix, es pot fer la seva pròpia opinió.
Bueno, però és que, a més, en el cas que estem parlant, el tercer sector, que hi ha majoria que s'ocupen de que les coses surtin bé, sí. Qui millor que aquell que fa les coses per explicar, sobretot amb aquesta faceta comunicativa que ningú nega i que al final es veu, no?, a les tertúlies, que hi ha una certa capacitat d'explicar certes coses, per què no dones poden explicar la seva experiència? Clar. No solament és que siguin expertes, és que és la seva experiència allà dins.
I és el que fan i és el que estan treballant.
per tant, ho sabran, no?
Sí.
També hi ha un tema que els homes, clar, ocupen més llocs de més càrrecs de responsabilitat, tant a les entitats socials com a tot arreu, fins i tot als mitjans de comunicació, no? Les dones eren majoria a la facultat, però després els homes són els que ocupen els càrrecs de directors, que tenim una directora, bueno, dos, avui a Catalunya, de mitjans de comunicació. Llavors, a vegades, com són ells els que decideixen, també tenen en ment altres homes, no? Sí. A l'hora de buscar experts, doncs tenen altres companys seus o altres homes i no tenen en compte les dones. I també perquè llavors, també en el món acadèmic, pues, bueno, la dona per un tema de que li penalitza, no? A vegades la maternitat o la seva vida familiar, pues, ja no està ocupant aquells llocs en l'àmbit acadèmic o de recerca perquè la puguin cridar.
Jo llançaré una llança a favor dels homes,
a veure.
Que comprenc perfectament quan se'ls demana a ells pots venir? No puc venir, doncs, i aconsellen amb una altra persona. Entenc perfectament que aconsellin a un col·lega. És entra dins de... És que és la normalitat. Que aconsellin a un amic seu o a un similar a ells. Aleshores, quan parlem ja d'unes certes edats, tot el que són economistes, bueno, no, gent de... En aquella època, o sigui, tampoc fa tants anys, la majoria eren homes. Aleshores, és normal, també per, home, situar-nos una mica i saber d'on venim. Hi ha àmbits com el del tercer sector, per exemple, en el món del dret, que és molt més feminitzat, però sí que hi ha àmbits que molt masculinitzat i per això ells mateixos, pobres, tampoc tenen gaire recursos on anar a pensar...
Bueno, parlant dels mitjans de comunicació...
Ara, quan sabeu que ens sentis, perdona, Mireia, perquè els pobres no tenen gaire recursos. És una visió...
No sé jo, així, molt pobres.
Molt pobres, sí.
Jo m'estic referint a una certa edat, perquè, clar, m'hi he trobat dins de... Bueno, com des del programa de ràdio, com dins del CES, nosaltres portem molts anys amb economistes de reconegut prestigi i quan alguna vegada no han pogut venir i els demanaves, et recomanaven una altra persona i sempre eren homes. I quan alguna vegada els demanaves alguna dona, és que no tenien en el seu...
No tenen el bon referencial.
No, perquè... A veure, no, perquè fins aquest
grup referencial potser no és la dominació masculina on els experts són els homes.
Avui en dia, que ens estem trobant que en el Col·legi d'Economistes hi haurà el canvi de presidència, bueno, doncs sí que per sort tenim moltes dones, però moltíssimes dones, però la realitat és que d'aquestes dones economistes, molt poques estan col·legiades i formen part del col·legi. També de cara a saber una mica la realitat en alguns àmbits.
És que ens podem trobar sectors en els que el canvi s'ha anat produint més a poc, perquè són activitats tradicionalment reservades, tradicionalment les dones, com hem dit, de les enginyeries, d'una certa part de la investigació científica, clar, quines expertes poden anar? Bueno, tantes com hagin pogut fer aquesta carrera, que algú els hi ha dit que no havia de fer o que no quedava gaire cosa perquè ha de ser mecànica, i aleshores... Això és una bola que s'ha de desllar una mica a poc.
Però aquí jo crec que el positiu que hem de treure és que nosaltres, entre nosaltres, també ens hem d'ajudar. Quan rebem alguna trucada que ens demanin algú, aconsellar dones, aconsellar col·legues, és així, hem de fer xarxa entre nosaltres.
Claro, sororitat.
A més, com ens belluguem en un món de relacions, és que és això el que va fent que es conegui o que se sàpiga. Jo de seguida tiro de dones.
Sí. Jo també.
Què em demaneu?
Ho hem vist.
El tema de conciliació, perquè al final et truquen i dius, mira, a les 7 de la tarda és l'hora del bany, del sopar, del que sigui. Exacte. Llavors, si et truquen dos cops i dos cops dius que no, ja no tornarà a trucar.
És així.
En l'àmbit de les tertúlies, això és...
En l'àmbit de la comunicació, això passa, truques i si et diuen dues vegades que no... Doncs
però per la pròpia inèrcia, no perquè ningú malèvolament digui aquesta no.
Sinó
perquè,
si bueno, no
ja agafant una altra, doncs, agafa una mica...
Algú que estigui més disponible, no?
Més disponible, que tingui la capacitat, a més, de flexibilitzar la seva agenda, que molts cops les dones... No la tenen.
És un tema de conciliació i corresponsabilitat, perquè, com deia la Isabel o com deia la Francina, no només és conciliació cap a les dones, vull dir que els nostres fills tenen pares, també,
clar,
i els pares
sí.
També s'han de fer càrrec. Es diu corresponsabilitat.
Exacte.
Llavors, jo me'n vaig a la tertúlia i tu et quedes a casa amb els nens, no?
Clar.
I a poc a poc s'ha de treballar, també, això, en les empreses del tercer sector, a les entitats i a tot arreu.
Bueno, també...
Sí, a les entitats i a casa.
I a casa.
De tota manera, també hem de ser conscients que en alguna casa, potser, solament hi haurà una persona i, per tant, s'haurà d'escollir, no? És a dir, potser no a les 7 de la tarda, potser sí a les 9 del matí o potser a migdia. És a dir, que El fet de que en una franja horària no es pugui no vol dir que aquesta representació no existeixi. En un cas serà possible corresponsabilitzar la gent, en altres, doncs, busca una altra franja horària.
Perquè, a més, no s'ha acabat tot amb una tertúlia de ràdio.
Efectivament.
Anava a dir-te, hi ha molts articles, hi ha molts estudis... És aquí, també, on s'ha de fer més incidència. No?
I també els mitjans de comunicació, a vegades és qüestió de voluntat. O sigui, és cert que hi ha certes hores, que la presència de les dones és molt complicada, però si aquell mitjà de comunicació o el grup que hi ha darrere d'aquell programa o el que sigui té voluntat i ganes de que hi hagi presència de dones, l'horari es canvia. O sigui, s'emetrà l'hora que sigui, però la gravació és en una hora on podrà haver-hi presència masculina.
Sí, hi ha moltes coses que...
Perdó, femenina, o sigui, masculina i femenina, lògicament, però presència per part de tots.
I si no, es porten el rorro allà, que
tant... Exacte. Que el cuidin a fora.
No, que el cuidin a fora. Pot estar la mar de bé.
Clar que sí. Clar que sí.
Creieu, per tant, que la cosa ha canviat, però per sectors. Això va per barris, no?
Sí, una mica.
Les coses...
Sí.
L'empoderament va venint mica en mica.
Sí,
sí, a poc a poc.
Hi ha llocs que es nota abans, hi ha llocs que està costant molt de... Bueno, de que quedi palès.
De que hi hagi una representació del que realment hi ha en el valor i el talent de les persones, no? Aquests plans de conciliació, al final, s'acaben reflectint en buscar que cada persona hi pugui trobar la manera de fer la seva feina, Isabel? És a dir, de trobar la manera de desenvolupar la carrera professional d'un compatible amb tantes altres coses?
És l'objectiu, no?, d'aquests plans, que la teva vida sigui familiar, personal, tinguis fills o no tinguis fills.
Sí, perquè són conciliacions
per això,
de diversos temes.
Que a vegades la gent pensa que conciliació és només tenir fills, clar. I si no tens fills, doncs també que la teva vida personal, que puguis gaudir, i que la teva feina, doncs, sigui compatible amb les dues coses. El que dèiem, és qualitat de feina, és treballar més a gust, és poder-te organitzar, és...
Possiblement aquesta conciliació familiar portarà de la mà aquesta altra conciliació de la vida professional i la vida de cadascú de nosaltres personal, que moltes vegades sembla que en el món masculí s'hagi perdut de vista. Tota la feina s'escampa, no sé quin dia estàvem parlant de que moltes reunions acaben amb la cerveseta al bar, que és quan es decideixen les coses, i clar, això vol dir que la feina s'escampa per la vida de les persones i no deixa espai al gaudi, a l'oci, a la relació personal.
Crec que el canvi de cultura està venint, no?, tant amb el que és l'oci com, dèiem, també amb lo dels horaris.
Sí.
Només hi ha amb el canvi d'horari que s'està fent o que s'està introduint en moltes... Bueno, les entitats, això ho tenim també bastant clar, no?, com conciliem el nostre temps... Clar. I com...
Sí. Evitar el presentisme, també, no? Segurament és important.
Exacte.
No cal que estiguis allà sentat a la cadira, que molta vegada...
En el tercer sector sí que, trobo que això s'ha avançat molt, que s'està molt
més... Potser perquè s'està treballant molt, hi ha jornades, ara en faran una altra aviat, no?
Exacte.
I mica en mica va calant. És com, fixa't tu els actes, i ara anava a dir una cosa com la Casa Gran, a l'Ajuntament. S'han avançat tots a la tarda.
Sí.
Abans de fer les entregues de premi a les 8 de la tarda. Ara són a les 5 i mitja.
Sí,
a les 6.
Sí, exacte. Hi ha hagut un canvi molt gran amb la reforma horària. Estan molt mentalitzats.
I va entrant de mica en mica. I això jo crec que portarà altres. O sigui, t'arrossega tot l'entorn, no?
A poc, no?
Sí.
A poc,
però amb bona lletra,
amb
sense
parar-nos.
Hi ha molta feina, per fer encara.
Amb una certa de pausa, però sense parar.
Sense parar, no? Que hi ha molta feina per fer.
Molt bé, Isabel Vergara, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer. I també amb les nostres tertulianes, la Francina, que és un luxe, que del Plusvàlua hagis vingut al Plusvàlua Dona, i espero que no sigui l'última vegada, perquè jo crec que
és
una projecció important. A Laura Guijarro, gràcies un altre cop per ser aquí. Mireia del Pozo.
Moltes gràcies.
Fins la propera setmana. Bueno, doncs m'he arribat al final del Plusvàlua Dones d'avui. Bueno, fins la propera, que veurem la setmana que ve. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Llebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí. Recordeu, Ràdio Estel, Plusvàlua, Dones.
Aquest estiu obrirem el correu de personatges il·lustres i anònims i descobrirem les seves inquietuds. L'Obre Cartes, cada dissabte a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Els pensaments, les pors, els amors i les idees expressades en la correspondència de grans actors de la humanitat i personatges anònims de tots els temps. l'Obra Cartes, els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.